Radio Astel. Òpera Rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena Maria Voronkova.
Vinga, va, que sí, és dimecres, és dia d'Òpera Rock. Som Maria Voronkova, què tal?
Molt rebé, tots els dies són dies d'òpera.
Sí, de rock, José,
o de lo
no,
que haga
si és dimecres
falta.
No és Òpera Rock, perquè normalment és els dijous,
sí,
però vaja, passa
però...
res.
Òpera sempre, why not?
Sempre, sempre. Sempre, sempre. Maria, teníem un 2.0.
Sí, perquè tenim un deute pendent amb un dels meus compositors prefes. I així que tenim la segona part d'Antonín Dvořák, o Dvořák, com li deies tu, o Dvořák, o com us vingui de gust.
Ets lenta.
Una miqueta. Vinga, va, per què parlem d'aquest home? Doncs perquè és un compositor que, tot i que aparentment és desconegut, sobretot pels que fa poquet que us heu enganxat al mundillo de la clàssica, ja ho deia la setmana passada, ho torno a dir, és una influència molt, però que molt heavy, per tot el que vindria després, per tot el que entenem nosaltres com a cultura popular amb el mundillo de la clàssica, el món de les bandes sonores, l'orquestració de tantes coses que tenim al cap. I ella hi té molt a veure amb tota aquesta influència. De fet, dèiem que és un referent, és quasi un plagi, és un quasi plagiat,
sí, sí,
de John Williams. I a més, a part de tot això, és un autor superprolífic, té 10 òperes a les esquenes. Sí, és molt bèstia. I a més, és que és un home que ja ho deia, ho torno a dir, ho diré sempre, li vull fer una pulsera de l'amistat. Sí, sí. Sí, és que la seva biografia no només m'identifica full, perquè és a cada pas que dona, digo, sí, Antonín, bro, estoy contigo, I feel you, sinó que, a més, m'inspira molt, moltíssim.
Déu-n'hi-do com sona això, eh?
És que és una passada. Sona supercontemporani, sí, supersuggestiu, és molt màgic, la instrumentació és molt especial i molt a veure amb tot el que sentim a dia d'avui a qualsevol lloc. És una passada, és que és una passada.
No, és el que deia, semblaria una banda sonora, eh?
Clar, és que és molt bèstia, i estem parlant del 1800.
Sí,
és que és molt heavy, és molt heavy aquest senyor. Vinga, va, fem un brevíssim resum del que vàrem estar comentant la setmana passada. Dèiem que Antonín va néixer a Nela... Espérate, és que jo el checo mal, ¿vale? Nelahojeves, vale?
Sí,
vale. Això està a l'antiga Bohèmia, que el que és l'actual República Txeca, i, dada curiosa, aquest nom tan fantàstic que he dit, tan pronunciable com Dvořák, vol dir literalment no m'importa.
Ah?
Ell viu a no m'importa.
Està bé, això.
És que és molt guai.
No, està molt bé.
Sí, sí, sí. Perquè ens fem una idea, es tracta d'una zona que en aquells temps era molt rural, amb un nivell de vida bastant, bastant justet. Perquè us feu a la idea, el pare de Dvořák, el pare d'Antonín, havia de compaginar 3 feines per poder treure la família endavant, sent carnisser, regentant un petit hostal i tocant la cítara. Que aquí, petit esclariment per petició popular. Vale? Això m'ha arribat i jo aquí ho esclareixo. Què és una cítara, Maria? Boi. Doncs la cítara és una espècie d'arpa petiteta, vale? Que la pots col·locar horitzontalment sobre una taula, sí, o així en els genolls, com una espècie de guitarreta. Tu saps quan t'imagines un angelet tocant una arpa?
Sí.
Pues más o menos.
Jo diria...
Más o menos es eso.
Jo diria, i em fa una mica de por equivocar-me, eh? Però vaja, que si sou apassionats de la música de Lluís Llach, haureu vist alguna vegada Laura i Maric tocant aquest instrument.
Feu cas del Joan, perquè jo no sé què diu.
Sí, 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 jo sí, jo sí. Sí,
sí, sí, sí. Jo tinc un altre referent que probablement, si heu pol·lulat en algun moment per allà, per les vores de la catedral de Barcelona,
sí,
allà hi ha unes senyores
també
fantàstiques,
també,
i a més fan servir la corda picada perquè van amb uns bastons... És allò, és una arpa pequeñita.
Sí, sí, sí,
no
sí,
de bolsillo, sí, desenganyem-nos, però és una arpa petiteta. Vale, va, esclarit que és una cítara i que és molt maca. Seguim. Què tenim? Doncs tenim el petit Antonín, que ja us dic, des de molt, molt peque, comença a currar molt i molt fort. I, de fet, és una cosa que li va durar tota la vida. Va estar sempre picant pedra. Per què? Doncs perquè no comptava amb molts dels privilegis dels que després anomenem genis, no? Perquè, sí, parlem de Mozart, parlem de Paganini, són genis perquè ho són o perquè han tingut la circumstància de ser-ho, clar. És que tot és molt relatiu, molt, molt relatiu. Què passa? Doncs ell no té la capacitat econòmica per estudiar amb els millors mestres. No pot anar a fer concerts o gires o fins i tot dedicar mil milions d'hores a perfeccionar la seva tècnica musical perquè no compta amb el recurs econòmic. No pot fer-ho, literalment. Sí, sí, sí. Però, tot i així, com deia, que és un currante nato, des dels 6 anys aquest nen ja compaginava l'escola amb l'aprenentatge de l'ofici de carnisser i les lliçons d'orgue, piano, viola, violí i les bases de teoria musical.
Em flipa.
A partir dels 6, vale? Hazte unes xuletes, toca l'òrgano i mates.
Sí, sí,
top.
Sí, sí, sí.
Vale. Què passa? Doncs ja el tenim de més grandet i ja té la possibilitat d'entrar al conservatori i allà pot dedicar-s'hi en cos i ànima i descobreix el que seria la seva absoluta passió i el seu gran amor, que és la composició. A part d'això, mentre es formava, treballava a la banda musical del poble, tocant l'òrgan a esglésies, bodes, bautizos, comuniones... Vamos, lo que se venga.
Ara.
Vale? Que és que ja ho dèiem la setmana passada, és que Dvořák és el millennial del 1800, claro. És que li llegeixo
l'avió... Que faci falta.
Clar, 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 què haces? Poda, bautizos, comuniones...
Me guanya la vida i au.
Què hay que tocar? Voy al bar a tocar el piano. Pa allá que voy. Què passa? Doncs que finalment tota aquesta feina, aquest esforç, aquesta dedicació, a la fi donen els fruits que ell desitjava i pot traslladar-se a Praga per continuar ja amb la seva formació musical de forma professional i amb certa perspectiva, perquè ja et dic, no m'importa, no era el lloc. Vale? En canvi, a Praga una miqueta sí. Què passa? Doncs que les possibilitats continuaven sent molt limitades, però... Com hem dit al principi, ell vinga, pica pedra incansablement per poder seguir dedicant-se a la seva passió. I va tenir la sort de poder comptar amb l'ajuda econòmica del seu tiet, perquè sin eso ja ni penar, ¿vale? Fins que es gradués. I, mentrestant, mentre passava tot això, vinga el pobre Dvořák fent el Pino Puente, treballant literalment a qualsevol lloc que pogués per anar fent calaixet i mentre buscant el seu foradet com a compositor. Perquè et facis a la idea, durant aquella temporada doncs va estar en bandes, en orquestres, tocant en bolos de tota mena on fes falta. I a més, a part dels estudis al conservatori, combinava tot això fent proves i audicions, totes les possibles, totes. Per què? Doncs per aconseguir un lloc estable, amb un sou fixe a final de mes.
Que no era demanar tant, tu, escolta'm.
Bueno, no te digo que és un millennial.
Clar.
O sea, contrato indefinido para un millennial es un chiste buenísimo.
Bueno,
es todo diversión. Bueno, que la cosa anava justeta, justeta, justeta.
Una mica més d'alegria, eh?
Sí, es romántico, no lo oyes.
Uy.
Es bonico.
Ah! Uy.
Sí.
Com després em facis un pro?
Bueno, ya supimos la semana pasada. Es que es mi bro. Las cosas le salen mal, te he dicho. Le salen mal, le salen mal. Mucho rato, ¿vale? Va, però hi ha
va,
un moment aquí...
Comencem amb etapa bonica.
Hi ha una miqueta de llum aquí.
Va.
Hi ha una miqueta de llum perquè després de graduar-se, a la fi, sonen campanes i troba una feina.
Ep.
Troba una feina fixa. I entra a formar part de l'orquestra de Karel Komsak. Que dius tu, buah, superorquestraza sinfònica. No, olvídate.
No?
No és eso. Vale. No. Actuaven en balls i en restaurants.
Vaja.
Però bueno, feina fixa.
Bueno, escolta'm, tenia feina.
Tenia feina.
Ja
vale? I... Fixa't, un altre bri de llum, aquí una miqueta d'esperança, perquè era una orquestra amb un nivell tan alt que va anar guanyant reputació fins a aconseguir un contracte fixe en el Teatre Provisional de Bohèmia. Bum, què dius, que guai!
M'ha agradat molt això de feina fixa al Teatre Provisional.
No, el teatre es diu així. Igual que tenen un poble que es diu No m'importa, tenen un teatre que es diu Provisional. Són especials pels noms.
Està agradant molt la República Txeca ara mateix.
Sí, i hem d'anar, i hem d'anar. Sí. Què passa? Que aquesta feina té un problema. Evidentment té un problema. Doncs què? Que quedava molt lluny de proporcionar-li estabilitat econòmica. O sigui, Dvořák, que encara hi tenia aquesta feina, encara està corrent tots els dies,
ai,
havia de compartir pis amb 5 persones.
Ui, compte, pis patera, això ja.
Te digo.
Compte.
Te digo, estamos sí, en la trentena y el hombre compartiendo con 5... No estàvem tu i jo parlant fa un moment de...
Sí.
¿Dónde? ¿Cómo?
Sí,
pues
sí,
así,
sí,
pues
sí.
Compartim con 5 persones,
una mica
Dios
és
mío.
Això.
I a més, és que la nòmina que li proporcionava aquesta orquestra no li donava ni per pagar les entrades del teatre en el que treballava ell.
Home, però regaleu-li, home, però què és això?
És, bueno, la vida. Mare Gran Teatre del Liceu, preneu nota del que acabem de dir. Vinga, va, sí, va, va, sí. Seguim amb Dvorak, que me pierdo, ja ho sabes.
Val.
Qüestió, què passa? Que a part de tot això d'aquesta inestabilitat, passava que, a més, el seu somni, la seva gran passió, que ja hem dit era la composició, estava en un segon i un tercer pla. Per què? Doncs perquè la necessitat de calés apretava i apretava fort. Així que què tenim? Doncs un Dvorak a la trentena que no té una vida massa diferent de la meva. Està fent bolos, està fent actuacions, agafa tots els projectes que se li posen sobre la taula, ho combina amb classes de música i dedica tots els moments lliures a què? Doncs a la composició. Què passa? Ja. Me flipa, me encanta, però que no me da la vida, no me da el dinero. I què passa? Doncs que a nivell sentimental la cosa tampoc estava massa millor. Perquè sí,
Maria, hem dit que una mica de llum,
Bueno, espera, triga, no t'he dit que triga.
Val, m'espero.
O sea, yo soy fan de este señor porque me da fe, me da esperanza. Val. ¿Hemos llegado a mi edad? No, pues él está mal, está mal, mal.
Val.
Qüestió. Que sí, Dvorak s'enamora. S'enamora d'una companya del teatre que a més s'apunta a les seves classes, comencen a compartir tota aquella cosa artística, i aquesta dona és Josefina Tsermakova. I li dedica aquesta meravella que estem sentint. Però, pobre home, aquell amor no és correspost.
No.
D'acord, aquí ho vam deixar la setmana passada.
Sí, senyora.
I sí, he puesto una villana de fondo,
Sí,
He puesto una villana de fondo.
Sona
perquè...
Sona dolenta, això.
Sí,
val.
És una dolenta, però a ritmo de vals, que me parece una maravilla. És la Úrsula, en realitat. És Úrsula de la Sirenita, però en la versió de Rusalka, en l'òpera.
Compte.
De... Sí, és una fantasia, us encantarà. Mm. És supermaligna, odia el ser humano, però canta a tempo de vals, perquè és meravellosa.
Val, està molt bé. Vale?
Vinga, va, continuem, perquè no ho vam deixar en aquest punt. I dèiem que, vaja, que tot i la precarietat, tot i la falta d'estabilitat i tot anant el cor trencat, doncs Dvorak és un tio resistent.
Ep.
I no es cansa allà de treballar i de picar pedra i d'insistir. I sí, perquè m'agrada, perquè té un final feliç.
Ai.
Té un final feliç a nivell de trajectòria i a nivell sentimental. Viva Dvorak, me haces creer en la vida. Gràcies, tio.
Sempre.
Bro. Pulsera de l'amistat, ja. Yeah. Què passa? Doncs arriba als 32 anys i aconsegueix a la fi, que les seves composicions vegin la llum. Estrena les seves primeres obres en públic a Praga, amb un èxit bastant relatiu, vull dir, no li importa mucho a nadie, i comença a composar també les seves primeres òperes. Però d'aquí, mazazo de nuevo.
Ai.
Perquè el teatre la rebutja, i era el mateix teatre que estava treballant.
No ho puc creure.
No, en sèrio, muy mal. Bueno, però... No tot és oscuridad, perquè la vida, que a vegades és estranya i dona moltes voltes, fa que anys més tard d'aquell enamorament no correspost i, atenció, derivat en una amistat que va durar fins al final dels seus dies, que
Friends
això és
molt
maco, però per sempre més,
Vale.
Van ser amics per sempre més,
mira,
això
veus?
És xulo. I aquest desamor li va portar a la seva esposa i a la mare dels seus 9 fills.
Ep.
I com li va portar, et preguntaràs, Joan? Doncs de la forma més inesperada. El gran i definitiu amor d'Antonín va ser la germana de Josephine. Sí, Anna Tsermakova. Coses de la vida. 9 fills, Coses de la vida. Puja'm
la música. La germana.
Sí, la germana. Coses de la vida.
Ai, la germana, sí.
Ai, coses que passen.
Sí, ves.
Bueno, i arribats a aquest punt, crec que és el moment clàssic ja d'aquesta secció en els que tots ja esteu completament convençuts que Antonín Dvorak és un senyor que té zero a veure amb vosaltres.
Segur.
Jo no ho he escoltat mai, tot això que has posat a mi no em sona de res.
Espera't.
Tot això és mentida.
Ara.
Perquè, una, la seva música s'ha fet servir per més de 300 pel·lícules.
Res.
s'ha fet servir per programes de tele. I dada molt curiosa. Neil Armstrong, l'astronauta,
sí,
va portar una gravació d'aquest home durant la missió de l'Apolo 11,
ep,
la primera que va trepitjar la Lluna el 1969. Vorzak se ha oído en el espacio exterior.
Fixa't.
I tu dius, ah, no, és que no em sona. I és veritat, fins als 30 i pico aquest home no li sonava literalment a ningú, pobrissonet meu. Però escoltem-lo un moment i veureu, ja veureu, que us sona i us sona de sobres. I ja ho vam comprovar clarament quan parlàvem de John Williams. Por favor, pómela, pómela.
M'agrada tant, però tant...
Que tiro la primera piedra que no l'hagi escoltat nunca.
Home.
És impossible, la sinfonia del nou món. És,
sí,
és,
sí, sí, sí,
està dins
sí,
de la
sí,
cultura popular full.
Sí.
Però que ha sonat la Lluna! Ha sonat la Lluna, por Dios!
Imagina, estrepitja la Lluna amb aquesta banda sonora.
Bueno, Neil Armstrong lo hizo.
Sí, claro.
Dijo, claro que sí, ya que voy a lo grande.
Ara, sí, sí. El nou món, precisament.
Ah, amigo. I ara sí, entrem a veure el com, el quan i el per què aquest bon home arriba a ser un compositor amb la rellevància i presència que estem escoltant, que té, tot i que molts no siguem conscients, i tot el ressò que ha tingut a la cultura popular en referència a la composició durant el segle XX i el XXI, i com dèiem, fins i tot John Williams quasi plagiant-lo a tauró.
Sí,
o sigui,
sí, sí,
com ho llegamos a esto? Vamos a ver. Doncs vinga, desgranem aquest ascens. Dvořák ja era concertista, era profe, però encara estava en una situació bastant precària i, pobret meu, doncs no se sentia realitzat. Però li era igual, perquè ell era un friqui de Wagner, de la creació, de l'òpera. Però clar, estant com estava la trentena i no havent aconseguit cap reconeixement fora del circuit txec, doncs un pensaria que aquest home està rendit, està desil·lusionat, però no. Res més lluny de la realitat. Per què? Què passa? Si una cosa ell mateix va aprendre de la seva infantesa i la seva joventut és que havia de picar pedra per més difícil i frustrant que fossin les circumstàncies.
Uh-huh.
Així que per mi, Antonín és un fucking exemple quan tinc ganes d'enviar la cultura pastafang, perquè em passa tot sovint.
Sí, 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 sí.
Però el veig amb ell, que tot i ser un pluriempleat que no tenia ni temps per viure, va dir, jo sigo aquí, full. Qüestió que es presenta un concurs a Alemanya per obrir-se pas com a compositor fora de Praga, que era un circuit molt petit,
sí,
amb la seva primera sinfonia. I dius, ahà, la llum, el triomf.
Clar.
No.
Tampoc.
No.
Val.
Perd el concurs i la sinfonia també es perd fins anys més tard.
Mare.
Terrible. No. Ponme la 5, que estoy triste.
Sona trist, això ja,
Pa, home, no et dic que perd el concurs.
Clar,
no et dic que la sinfonia es perd. És que és un senyor, i a més, a mesura que anava creixent, anava destruint obres perquè era un perfeccionista. Tot li passa. Però què passa? Que Dvořák no es rendeix.
Ara.
És aquí nuestro amigo, es nuestro compañero. Estamos contigo, Dvořák. Així que es torna a presentar a un altre concurs de composició, aquest cop a Àustria, i torna a fer un altre cop, i un altre cop, fins que guanya.
Ep.
I ja quan guanya és perquè se presenta con toda la matraca.
Sí, eh?
No con una obrita, no con dos.
No?
Va al paio i porta un total de 15 composicions, ¿vale?
Si ara no guanyo, escolta.
Mira, me vais a chupar un pie. I a més, entre elles, sinfonies. Hola, ¿qué tal? Este es mi concurso y voy a ganar. I coses de la vida, entre els membres del jurat d'aquell concurs es trobava Johannes Brahms.
Epa.
Que és un senyor que sap de què parlem,
sí,
i en sentir, en veure allò, va dir, oh, Dios santo, però esto que es lo que es, que fantasia. I des d'aquell moment fins a la mort de Brahms va ser el seu màxim promotor, recolzament i pràcticament el seu mànager i fan absolut. I a partir d'aquell moment, es produeix el fi, la fi, el somni, el miracle.
Ara.
El miracle.
Li tocava,
va, ja en teníem prou d'aquest, ja està bé, escolta. Ja està bé, que per favor. Qüestió, Dvořák rep un gran ajut econòmic i el que és molt més important per ell, comença a guanyar fama internacional, pot dedicar-se a composar, a viatjar i a mostrar la seva obra per tota Europa. I què passa? Doncs el que era inevitable, un cop aquest home veiés la llum, doncs que comença a estrenar amb èxit les seves òperes i cada lloc en el qual pot presentar la seva feina, l'èxit i el reconeixement són la tònica. Tothom flipa, connecta que t'hi cagues. Per què? Perquè agrada al públic, agrada la crítica i connecta emocionalment amb l'espectador. Clar, ja lo tenemos. Clar! Què passa? Doncs que amb aquell boom de fama, aquell boom de fama que van a corrents com la pòrvora, pòrvora gràcies a l'èxit de l'edició de les partitures, i un cop edites allò va per tot el món, arriba una oferta de feina que és el que el converteix en un referent universal.
Ep.
I aquesta feina és del recent fundat Conservatori Nacional de Nova York, que vol a Dvořák com a director de la seva institució.
Ep.
I aquí, patapam, imparable.
Preciós, això,
eh? Jo la vaig posar la setmana passada,
sí,
però
sí,
és que ploro,
sí.
Mira, que hi ha la gallina, no puedo con Dvořák, le amo, siete. Qüestió, durant aquesta estada als Estats Units, què fa Dvořák? Doncs currar, com sempre.
Clar.
I comença a indagar profundament en la música nord-americana. Fins i tot és el primer en escriure articles posant en valor la música afroamericana i la nativa americana com a base del creixement de la música estatunidenca.
Epa.
Que dius, home, ja era hora, pues no. Tiene que venir Dvořák, el checo, el del no m'importa.
Sí.
Qüestió. De fet, fixa't tu que la Simfonia del Nou Món, aquesta que ha sonat a l'espai, doncs data precisament d'aquest període i és aquesta sinfonia la que es converteix en la catapulta mundial de Dvořák com a creador i compositor. Per què? Doncs perquè és una revolució estilística i sonora. Però, Joan, un altre cop, la sort no somriu. A Dvořák! Per què? Perquè el conservatori s'havia construït amb fons privats. I aquests fons privats es van acabar.
Ai.
I el conservatori no tenia prou calés per pagar el seu director.
No.
Drama. És que és un no parar. Esto es un no parar.
És un no parar. Dramon.
Dramon, però...
Ai!
Què ha passat? Aquest Dramon l'enganxa en un moment vital molt diferent a Dvořák.
Ah, clar.
Ah!
Ja no és,
ja
el,
no és el pobre nano en su piso patera con el corazón roto.
Clar, no.
És un pedazo de compositor reconegut a nivell mundial. Així que dius, mira, no tens calés? Pues yo cojo mi Bartulos y me voy. Agafa la seva família i es tornen cap a Europa, aquest cop a viure acomodada i tranquil·líssimament a una caseta al camp, a les afores, on ell decideix allunyar-se del focus de la fama i viure quasi reclòs, dedicant-se a composar i fer vida familiar. I dius, todo esto está muy bien, però a Dvořák no le representa lo más... ¿Tú crees que este señor se va a sentar el culo en una butaca y a quedarse quieto? No, claro que no.
Hi ha gent que no pot. Un és ell.
I un és ell, la cabra tira al monte.
Clar.
Esto es así. Així que, evidentment, amb 54 anys dius, ja tocaria. No, ell no. Cállate. Clar. Així que, avorrit com estava. Que guai, componer guai, però quiero mover el culo.
Ara.
Així que agafa una càtedra al Conservatori de Praga i només un any més tard ja fa una última gira per Anglaterra. I a partir d'aquell moment, els èxits continuen amuntegant-se. El van nomenar jurat del premi que li havia canviat la vida, que em sembla molt poètic i molt maco. Després l'emperador el va anomenar membre de la Cambra dels Senyors i es va convertir en el director del Conservatori de Praga.
Poca broma.
Tal era la fama, tal era el reconeixement, que el 60è aniversari d'Antonín es va celebrar com un esdeveniment nacional.
Tu diràs.
Va ser festiu a les escoles, es van fer homenatges, concerts al carrer, bueno, brutal. En definitiva, es va convertir, i encara és, la figura més rellevant a nivell mundial de República Txeca.
Ai, que bé, que tot va bé, Maria.
Ai, veus?
Sí.
És que em motiva a mi aquest senyor. Em motiva.
Sí, sí, sí.
És que és un exemple de tot.
És així.
És el millennial que al final triomfa. És que... Sí, Antoni, te quiero. Però bueno, arribem al final de la seva vida i lamentablement, el mes d'abril de 1904, Dvořák va haver d'abandonar un assaig de la seva òpera Armida per una espècie de grip. La qüestió és que aquella grip, aquella malaltia, ja van fer que no tornés mai més, ni als escenaris, ni enlloc. Uh-huh. Perquè després de 5 setmanes de malaltia i a l'edat de 62 anys, Antonín va morir per causes indeterminades, per una malaltia sense diagnosticar en el seu moment, perquè com ell aguanta, com
clar,
el picapiedra, doncs aquí no passa una.
Doncs tira.
I esclar, deixa un buit gegantí en el panorama musical i el que em sembla flipant i que em representa molt, deixant com 40 obres inacabades.
Qué bèstia.
És con las botas puestas.
Qué bèstia.
És que murió con las botas puestas, que és lo que quería.
Sí, 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 sí.
Així que, no ho sé, jo crec que la clau del seu èxit és el seu estil, que era clàssic i romàntic, i es van enriquint amb l'estudi de tot el que provenia del nou món, com dèiem abans, els nous estils i la sonoritat, que ell va saber combinar amb un enfoc tradicional de l'alt classicisme, però creant una sonoritat fresca, empàtica, completament universal, és el que dèiem, sona a dia d'avui. No dius, no, este és del 1890. No, 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 no.
Clar, clar, clar.
Que és una passada, aquest senyor.
És
una passada. I no entenc que el seu nom no estigui ressonant com el de Mozart o Puccini. Així que, senyores, senyors, Antonín Dvořák, D-V-O-R-A-K. Aneu a YouTube, aneu a Spotify, busqueu, indagueu, connecteu amb aquest home que té una música brutal i, sobretot, aprenem la seva lliçó de vida. El arte es caca, un poco. Un poco. Costa, triga, no arriba, quan arriba no és com et creies, però Antonín Dvořák ens demostra que és possible. Quan tot està en contra i estàs fins la figa de lluitar, aguanta, queda una opció. Així que, Joan, no ens rendíssim.
Mai.
Mai.
Boronkova, gràcies.
A tu.
Fins la propera.
Fins la propera.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.